Esteu escoltant Catalunya Religió.
Som dijous 7 d'abril de 2022 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió, aquest espai de tertúlia i comentari sobre l'actualitat amb els periodistes que conformen la nostra redacció. Saludem en Roger Vilaclara, en Jordi Llisterri, la Glòria Barrete. Com anem?
Hola.
Bosguard.
Avui tenim amb nosaltres en Ramon Bassas també. Ramon, com estàs?
Molt bé.
Col·laborador fidel de la casa, fidel i històric. Etern, diu Jordi. Ramon, que habitualment s'encarrega de l'agenda, que és un servei fantàstic de la nostra pàgina web, i que aquests dies ens ha servit un article d'aquests curiosos i útils que històricament també havíem anat publicant al web i que aquest any tornen a tenir més sentit que potser fins i tot d'altres vegades, que és el mapa de processons. Bueno, de fet, és un mapa de processons, un mapa de Pasqües que se celebren, no?, a nivell familiar i juvenils, i un tercer mapa, ajudeu-me...
De passions.
De passions.
No t'oblidis de la passió.
No ens oblidem de la passió, perquè si no la Setmana Santa no tindria sentit. Doncs explica'ns, Ramon, aquest mapa, com va néixer i aquest any què hi trobem?
Però com això va néixer molt al principi de Catalunya Religió, quan pensàvem quin tipus de serveis havíem de fer, a més de les notícies, no? I de, si podíem cobrir algun tipus de servei, per exemple, això que ara hem desenvolupat de l'agenda que deies tu, però també trobàvem que hi havia algunes coses que feien falta, no? Ja que agrupàvem tota la informació religiosa, què podíem fer des d'aquest punt de vista? I un dels temes que està sovint fora d'aquest nivell informatiu és el tema de les processons, que mou molta gent, que es viuen de forma molt intensa i que no tenen pràcticament espai mediàtic, més enllà, això sí, de les imatges que surten per la tele, aquestes coses. Però des del punt de vista de donar a conèixer, d'articular-ho, de veure com va per dins, etcètera, això no existia. Com diuen, ho fem en forma de mapa, complementant aquests altres que dèieu. Perquè realment hi ha molta informació. Hi ha moltes processons repartides per tota Catalunya i a més, vam fer-ho que fos tota la Setmana Santa, allargant-ho una mica per al principi, algunes coses d'abans de Diumenge de Rams, alguna coseta, però sobretot comença amb el Diumenge de Rams, amb totes les processons que en diuen de la borriquita, és que aquelles que emulen quan Jesús entra a Jerusalem i s'acaben just abans de Pasqua, sobretot el Divendres Sant, alguna i el dissabte, però bàsicament el Divendres Sant, una explosió, estava comptant que en teníem comptades cap a 120 processons i segurament se'n fan moltes més. I aquesta és l'altra qüestió. El que volíem és que aquest mapa no el féssim nosaltres des de dalt, allò que ho veiem tot i veiem totes les processons del món, sinó que fos la gent que ens ho digués. Per tant, vam fer un qüestionari, s'omple i ho posem. Era que si alguna processó no hi és, només cal dir-ho i la anem incorporant. I al revés, si alguna deixa d'existir, doncs també serà la gent la que ens ho dirà, perquè no tenim la manera, no és possible anar al darrere d'aquestes coses. I ara, efectivament, amb la pandèmia es va deixar de fer, sobretot el primer any. Va ser una mena de drama. El segon ja es veia venir, però també va ser bastant dramàtic. I aquest any la gran novetat és que jo crec que el 100% de processons, via crucis o com en vulgueu dir, es tornen a sortir al carrer. I crec que és una gran notícia, un símptoma, no?, de que s'ha normalitzat bastant la vida normal, no? I que això torna. Aquesta devoció i totes aquestes coses que formen part de la cultura popular i que sense el recolzament de la cultura, de la gent, del poble, això no funciona, doncs funciona. La gent s'hi ha tornat a posar i ha tornat a sortir.
Has fet servir aquest verb del tornar. De fet, és com ho vam titular, torna la Setmana Santa al carrer i a Catalunya religió. I perquè si algú vol buscar l'article, aneu a parar a partir d'aquest títol. I torna coses que potser que tenen un punt, no?, de permanència, no?, perquè al final tornen, però és que no... Voldria no haver marxat mai, no?, en aquest punt de tradició. Un segon, Jordi, la Glòria també volia parlar.
No, i és que és una pregunta molt concreta. No, que el Ramon ens ha explicat una mica el funcionament, o sigui, una qüestió més pràctica, però la gent que tampoc no ha vist gaire...
El funcionament
del mapa, visualment.
Clar, això com vam començar l'eina més a l'abast i per gent com jo, diguéssim, que tampoc som una meravella, teníem, era el Google Maps, i per tant vam fer una capa o unes capes en el mapa de Google Maps en el que posar aquesta informació. Està posada per dies davant. Hi ha tres o quatre capes que són bàsicament això per dies. Tu pots anar a la Divendres Sant, a la Dijous Sant, etc. Pots obrir-les totes i aleshores vas obrint el mapa i veus a veure què passa a Barcelona, què passa a Girona, què passa els diferents dies. I dins de cada capa pots anar a buscar la llista. No, jo el que vull saber és que exactament... La llista està ordenada, si no ens normalment, per hores. És un altre tema. És que hi ha processons que comencen molt aviat el Divendres Sant, bàsicament Via Crucis a les 7 del matí, i hi ha processons que comencen tardíssim el Divendres Sant. És el dia que s'allarga més el xiclet. I, per tant, hi ha diferents possibilitats d'ordre. És qüestió d'anar a Google Maps, o, si no, aquesta notícia que us dèiem, i buscar processons a Catalunya i et surt. I pots veure-ho d'aquesta manera.
Però, o sigui, el que et permet és que si tu estàs, per exemple, aquells dies pel Penedès o per la costa o Pirineu, mirar aquella zona, veus visualment quines processons hi ha.
Exacte, quines processons hi ha tant per dia o obres totes les capes i surten tots els dies. Dins de cada informació hi ha el títol de l'activitat, diguéssim, processó de Divendres Sant, processó del misteri de no sé què, de la sang, el nom que hagi tingut, l'horari, el lloc exacte d'on surt. No vam posar el trajecte perquè això ja és molt complicat, però sí el lloc exacte d'on surt i l'organitzador. I amb aquesta informació ens sembla que és suficient.
Glòria.
Va, ara sí, ara faig la pregunta una mica més profunda. Igual que el president de la Federació de Passions, el Congrés d'Europassió que van fer fa un mes, va afirmar, no?, que Catalunya és terra de passions i potser sí que popularment associem més Catalunya amb passió que no amb processó. I és veritat que, amb ignorància, quan preguntem a la gent les processons, potser pensem que són 4 o 5 en punts concèntrics o que anem a altres comunitats autònomes, no? Davant de la teva experiència, després d'anys de fer aquest mapa, tu t'has sorprès de la quantitat de processons que hi ha a Catalunya? També podries afirmar això, que Catalunya és terra de processons?
Sens dubte, ho és. I sí que tantes no pensava que n'hi havia, sincerament. És a dir, una de les... coses que passa és que moltes d'aquestes processons són vestigis molt vius, compte, molt vius, però de poblacions, diguéssim, molt allunyades de les grans ciutats. Bàsicament de Barcelona, on no hi ha pràcticament, hi ha, però no hi ha aquest fervor processional. Hi ha moltes altres ciutats, Tarragona, Girona, Lleida, etc., o pobles, molts pobles. També, no? Per tant, també aquest... Papa ens va anar bé per descobrir que Catalunya, aquest enorme potencial de capacitat de viure, de pobles i coses que hi ha una enorme també resposta, diguéssim, de cultura religiosa popular a la qüestió de la Setmana Santa. I això té a veure també amb moltes altres coses, no? Efectivament, la tele distorsiona i, per tant, quan veiem Setmanes Santes a la tele les veiem de llocs grans i tot això. I adonem que tenim un país molt més divers i amb molta més cosa. I després l'altra qüestió és que hi ha per aquí un tema important, que és com és que han perviscut aquest fenomen. Amb les passions, per exemple, és un fenomen més modern. Compte, perquè també té antecedents amb autosacramentals i tot això. Però les processons també es perden en l'última part de l'edat mitjana, sobretot tenen un gran fervor durant el barroc, però nosaltres les tenim ficades en el cap com un element premodern, per no dir preconciliar. I, en canvi, continuen. I continuen amb molt de fervor. I aquest crec que és un tema interessant, perquè durant el concili va haver-hi una certa tendència antiprocessons, bàsicament dels sectors més oberts de l'Església. Jo crec, i després hi ha hagut una reconciliació, em sembla molt exitosa. Crec que és un tema important, perquè Déu volgué dir que hi ha alguna cosa que rellevant al darrere de la processó, que veurem la identitat, no només religiosa, però també la religiosa, que per algun error els signes del temps no van saber advertir que suposament s'ha recuperat tècnic. Si no, hi ha una processó laica.
Et sentim una mica tallat, Ramon.
Això se'm sent?
Ara millor, sí.
Vale. Dic, a l'Hospitalet hi ha una processó laica. I aquest era un dels problemes que podia haver passat. Que es deslligués aquest fet, que és un fet religiós, d'una església que es mirava aquests fenòmens amb una mica de distància. I el resultat és que pot existir perfectament una processó laica. Jo crec que això s'ha refet, aquesta dicotomia s'ha refet.
Jordi, digues.
No, volia complementar el que deia Ramon. També era un moment en què va sortir aquesta idea de la redacció de Catalunya Religió. En part venia per cobrir una cosa que vèiem que ens costava arribar, que era tots els temes més de religiositat popular. És a dir, de vegades anem a una religió molt cerebral, no? O molt organitzativa, o molt des de la jerarquia fins als actes, als esdeveniments, les trobades,
publicacions,
les idees, els llibres, que està molt bé. Però aquesta part de la religiositat popular ens costava una mica seguir-la. I el fer aquest esforç que a nivell més personal ha fet el Ramon en el cas de les processons, però que també s'ha fet en altres àmbits de recerca, era precisament per donar-li més dimensió i que aquest tipus de tradició doncs estigués també present a Catalunya Religió i que no quedés només com una cosa anecdòtica. De fet, quan els dies de Setmana Santa algun any m'ha tocat fer reculls de premsa, que acostuma a ser bastant un desert, les úniques notícies que hi han, sobretot de premsa local, i això es veu molt de diferència entre Barcelona i fora de Barcelona, és que la notícia principal són les processons que s'han fet, on mantenim la tradició, la persona que ho porta, tot això. I això també ho subratllo per dos motius. Un, que ja apuntava el Ramon, que és que en un determinat moment es va entendre que això de les processons era una cosa doncs, de gent molt inculta i vinguda de fora i que no era nostra i que era una cosa a abandonar, tot i que hi va haver capellans de l'àmbit d'aquests sectors més oberts i més renovadors que sí que van apostar, i un exemple molt clar, i el Ramon ho coneix perfectament, és el bisbe Carlera, que quan era sacerdot era una de les persones que defensava això, tot i el seu, diguem, enquadrament, aunque podríem dir el progressisme i el catalanisme, per simplificar-ho. I d'altra banda, que també aquesta imatge de processó com una cosa, doncs clar, la televisió espanyola ens posen les andaluses com si fossin les úniques del país i sembla que tot vingui d'allà. I és cert que hi ha hagut una bona part de població procedent de la immigració dels anys 60 que van contribuir a moure i a mantenir aquestes processons, però que, a veure, una de les processons més importants es fan a Girona i allà hi són tots implicats i no hi ha evidentment cap significació rellevant del tema immigratori en aquest cas, vull dir que és una tradició molt gironina. O, per exemple, a mi em va cridar molt l'atenció quan vam fer el documental fa 2 anys sobre l'església en confinament. Un dels que havien fet una moguda més important per mantenir la processó en una forma, diguem, des dels terrats, ho vam fer, era la Selva del Camp. I era una cosa de tot el poble i de molts anys. O sigui que aquest accent que de vegades hem donat a les processons o altres actes de religiositat popular, doncs que quan grates una mica veus que no és així.
I és més, en alguns, efectivament, el reviscolament de les processons que ve uns 15 o 20 anys més tard del concili, més o menys. Jo, per exemple, vaig llegir l'any 68. Va ser l'últim any que nosaltres vam fer processons. L'últim. Per tant, la meva vida havia viscut sense processons. I això, per tant, el que venia de nou. I els més grans ens deien, això és la mare de Déu, això és franquista. No sé què. I per què es va reviscular? Per dues, jo crec, almenys parlant amb els responsables d'aquests temes, és el que diuen. Una, perquè la immigració que venia d'altres llocs d'Espanya ja estava assentada a Catalunya. Veien, obrien la tele i deien, home, com pot ser que a Màlaga facin la processó del borriquito o el que sigui, i aquí no la puguem fer, que tots som del mateix rotllo i volem reviure-ho. I els que havien estat més o menys censurats de les processons autòctones van dir, home, aprofitem aquest reviscolament per sumar-nos-hi. I això és un bon exemple, em sembla a mi, de, quan parlem d'integració cultural i no sé què, però aquí una cosa molt pràctica que va funcionar. Sí, ningú, sense renunciar a ningú als seus orígens, es va trobar una oportunitat de fer coses junts. No? I es fan, cadascú fa la seva processó, però llavors hi ha un dia que les fan juntes. Això sembla que una vegada és lo simbòlic i que té a veure amb l'emocional, resol moltes més coses que pensar com encaixem les diferents identitats i aquestes coses que a vegades fem. Mira, aquí es va fer amb una certa espontaneïtat i això, molts capellans i els funcionaris van tenir nas per veure que això no es podia deixar escapar. Era una enorme oportunitat de fer l'Evangeli. De fet, és que el que representen les processons és l'Evangeli, que en el fons...
No, és una catequesi al carrer, de fet.
Clar, per tant, és aprofitar-ho.
Glòria.
Bé, jo ja volia preguntar-te una cosa més simpàtica. No sé si existeix això del turisme de processons i no sé si tu ets un turista de processons. És a dir, has tingut ocasió d'anar fent així la ruta de diferents processons. Pots dir quina t'agrada més? Suposo que serà Mataró, però...
No soc, tan friqui no soc, però sí que alguna vegada, per Setmana Santa alguna vegada que he sortit, he anat a veure el processó del lloc on sí, m'ha ajudat, diguéssim. Recordo que vaig anar a Tarragona. A Tarragona ja l'he vist un parell de vegades, és un lloc fantàstic. Però o Verges, hi ha la famosa dansa de la mort, que és una preciosa, i després hi ha altres processons que se'n parla molt bé, Besalú, etcètera. No?
Però vaja, a Girona, al final, Girona, l'escalinata de la catedral és una cosa espectacular.
Imagina't amb els armats, no? Allà es diuen manaies. Tot, és una cosa bastant, bastant divertida i espectacular. El que ens agrada una mica les performances i aquestes coses.
Però ens has dit la teva preferida, eh? No sé si en tens una.
La de Mataró.
La de Mataró, ja m'ho imaginava. Quina?
Per aquesta cosa simbòlica, és a dir, perquè agrupa, no sé si és l'única, em sembla que sí, que agrupa tots els passos, vinguin d'on vinguin, els posa en ordre estrictament bíblic, és a dir, evangèlic, o sigui, si Nostre Senyor primer és el presenten viu, després mort, diguéssim, després l'han recollit, o sigui, hi ha tot aquest...
Una cronologia lògica.
Que cronològic, com sortia. I és impressionant. O sigui, estar-se allà veient amb una música molt, molt forta, tot com a totes, però tot junt, veient com passa i sabent que les persones que eren allà coincideixen des de diferents orígens i probablement des de diferents maneres de veure la fe i d'entendre tot això, a mi em sembla una operació molt curiosa, almenys a mi, la primera vegada que ho vaig veure, que vaig dir que ja era més aviat gran, perquè per Setmana Santa fugia de tot això abans, em va impressionar, vaig pensar, això has de canviar el coco perquè és una cosa molt, molt profunda, molt, molt interessant.
A més, que hi ha també tota la implicació del jovent d'aquests pobles, que potser no hi viuen, però i retornen en època de Setmana Santa, no? A vegades sí que estem parlant de nuclis tan petits que estan pràcticament despoblats, o vull dir, que s'agrupen i tenen aquell moment, no?, de fer això. I també la vinculació amb el món cultural, clar, tot el ressò que té de bandes, no?, de músics, que hi ha, evidentment, el factor religiós, però que és molt més gran i de passa tot això, no? I allà on penso potser més nuclis urbans, on hi ha de vegades com més prejudici cap a lo religiós, crec que en el món rural això es viu una mica diferent i amb més...
Sí, sí.
No sé, llibertat d'esperit o per tradició, perquè sí, sí. Ho han viscut a casa, perquè... Això, perquè segurament en formen part d'alguna manera, no?
Jo en lloc on veig més joves en aquest moment a l'Església és a les processons. Fent-les. Un dels llocs, no l'únic, però sí que és un dels llocs. Hi ha gent que diu, bueno, però són gent que només va això i no van a missa. Bueno, com si nosaltres anéssim, saps? No ho sé. Certament té una dimensió eclesial interessant. A més, alguns a vegades diuen, bueno, però aquests no fan res per Càritas. Llavors, doncs ara farem una cosa i resulta que és un èxit brutal. És a dir, són gent que tenen molt clara la seva vinculació eclesial.
No, no, és que ja, perdona, Ramon, hi ha confraries que estan treballant molt dos àmbits. Un, el tema més de formació diguem-ne catequètica, diguem-ne
Catequètica,
espiritual, però
sí.
sobretot catequètica, i també el tema de la dimensió social. I en el confinament, per exemple, també van treballar molt en aquest àmbit. Vull dir que com a factor de mobilització en aquests dos àmbits no està gens deslligat.
Perquè no deixes de tenir gent, no?, vinculada, que ha fet uns vincles, que s'organitzen, que es tenen de referència en un WhatsApp, en el que treballen molt intensament unes setmanes l'any, però la resta de l'any també es comuniquen, no? I al final has fet amistat. I si no hi ha... És a dir, jo crec que quan és possible, i això ho vam analitzar també, una resposta és quan hi ha un teixit social darrere. I aquí hi ha
un... Aquest és el tema. Aquest és el tema, que hi ha aquestes altres dues dimensions. Una, la cultural, que deies tu, no està malament. És a dir, perquè per tocar a les professors has d'aprendre, com a mínim, a tocar una mica la trompeta i el que sigui. Tenir aquesta dimensió...
Trompet.
O de tant de veure la imatge, se't desperta la curiositat del barroc espanyol, per entendre'm. És una part molt desconeguda de l'escultura i molt, molt interessant. Però tot això existeix. Ara, també hi ha aquesta part social, una societat que representa que són totes tan individualistes i tant no sé què, resulta que hi ha gent que s'agrupa, fa vincle i es relaciona i surten nòvios i aquestes coses.
Tampoc no amagarem que hi ha imatges que són per sortir corrents, eh?
Jo volia dir, fer un contrapunt sobre això, que sí, hi ha algunes no, imatges que t'endús a la memòria que impacten i que... Sí,
i el d'Ucraïna no us impacta?
El?
El d'Ucraïna no us impacta?
Sí, sí, correcte. No està clar que aquí ha d'haver-hi un ressò. És a dir, que a vegades... Bueno, és com tot el tema dels videojocs amb els infants, no?, que juguen a matar i aquestes coses i ens escandalitzem tots.
No, però jo ho deia per la qualitat, eh?
Ah, de... No! No.
Per les dues coses,
no,
però que també... Dius, home,
no,
nois...
Però, en canvi, sí, va, hi ha qualitat que no, que hi ha coses que no. Però, en canvi, és una cosa curiosa de mirar com s'acosta... com s'acosten les imatges a l'ésser humà, no? Hi ha, diguéssim, que com dues grans tendències. Una, la de posar-hi molta riquesa, Tots els mantells de la Mare de Déu, totes aquestes
ornamentació.
Coses. I l'altra, la del realisme. Els personatges s'assemblen molt a tu i a mi. I per això que et deia allò d'Ucraïna, perquè jo estava pensant l'altre dia aquestes imatges d'aquests morts que hem vist aquests dies, són un viacrucis. Això realment és un camí de veure lo fotut que és tot, no? I veure coses que no vols veure mai. I el Divendres Sant és això, també, no? I una processó és portar al capdavant el Déu que ha mort, no? I això, jo crec que avui, vaja, jo vaig veure l'altre dia això i dic, mira, ja tens la processó de Setmana Santa, perquè és això. I clar, i com fas, i aquest és el gran repte, com fas que enmig d'aquesta desgràcia hi hagi la llum de la Pasqua? O sigui, ara vés-te'n a Ucraïna i digue'ls, no, això, nois, ja veureu que ens estimarem tots i tal. Igual et foten el tiro tu, saps? Aquest és el repte, crec jo, de la Setmana Santa i les processons, el realisme de la processó ajuda a fer aquestes correlacions. Mentre que les explicacions teològiques excessivament teòriques, a vegades ens allunyen.
Ara anava a fer una explicació teòrica d'aquesta excessiva. No, m'ha fet pensar en una cosa concreta, que és, i evidentment no arribaré a això que estava dient, però és com la setmana aquella dels exercicis de Sant Ignasi. Les quatre setmanes n'hi ha una que es dedica a, no?, tu t'immergeixes, és una immersió en el dolor del món. I si estàs ficat de ple, a vegades penses, ostres, tu, que passi aquesta setmana, anem a la següent, a veure què ve de nou, no? Perquè, clar, arriba un moment que és que no ens agrada, no?, conèixer segons què. I sí, estem esperant la llum de la Pasqua, és una bona imatge. Escolta, Roger, estàs molt callat.
No,
tu quantes processons has fet?
No se'ns acudir res per millorar el nivell d'on heu arribat.
Sí, exacte, sí, no podria afegir res més, però no, jo la veritat és que processons, sóc sincer, no n'he viscut masses, però sí que...
És la processó de l'esplai, tu, Roger.
Exacte.
Jo és un altre via crucis, aquest.
Sóc més de pastorets o de la passió, això sí, però...
Bueno,
però sí
ja,
que
ja, estava molt bé, això.
Sí, ja és un què. No, però sí que és cert el que dèieu, sobretot a l'inici, que jo també, doncs, fent, o sigui, publicant l'article, no? Quan el vam publicar, doncs també em vaig sorprendre moltíssim. O sigui, estem, ara que dèiem tota aquesta xifra de processons, és que estem parlant de... O sigui, que a l'article ho dèiem, no? Que n'hi ha més de 200 apuntades, allistades, o sigui que són moltes i que sí que és cert que de vegades dona aquesta sensació de que són quatre actes així que es fan i que en veritat doncs mires el mapa i hi ha un gruix molt gros, vull dir que, bueno, això.
Molt bé, escolteu.
Ara, perdó, ara que citava els pastorets, també en aquest àmbit, ara recordo que una de les coses que està creixent els últims anys és el cant de la Sibil·la, que aniríem una mica d'aquesta línia d'un acte que no és litúrgic, que és, en aquest cas que es fa dintre l'Església, o sigui, i que els últims anys ha anat pujant molt. Uh-huh. Això també ens heu voler dir alguna cosa.
Hem de fer un mapa.
Sí, no? De fet, quan vam començar, del 2009-2010, que fèiem una peça allò, aquesta nit de Nadal, el cant de la Sibil·la i tants llocs, te'n sortien 4 o 5, i ara ja n'hi ha una bona colla que ja donarien, com dius, Ver Lamont, per fer un mapa per Nadal.
Molt bé, escolteu, un altre tema de Setmana Santa, que també és tradició a casa nostra, em refereixo a tradició a Catalunya Religió,
a
és la publicació d'una sèrie per aquests dies sants. És a dir, un seguit d'articles, no?, que tenen un fil conductor i que ens il·lustren, ens fan pedagogia, ens expliquen alguna curiositat sobre els dies de divendres, dijous sant, últim sopar, divendres sant, etc., dissabte, i, o a vegades hem fet, no?, diumenge de resurrecció, Pasqua. Hem fet temes molt diversos. Ara, si us sembla, fem una mica de memòria perquè n'hem vist de... En Jordi obre els ulls dient que no ho fa memòria. Hem vist personatges bíblics d'aquests dies. Hem vist quadres, no? A través de l'art, també, no? Glòria, perdona.
Cinema, pel·lícules, cinema. També.
Cinema, pel·lícules, no?
Música, no?
Exacte, hi havia una llista Spotify, no?, de músiques apropiades per viure, no?, en sintonia en els temes propis d'aquell dia. Què més havien fet? Relíquies van fer l'any passat, també, o fa un parell d'anys. Sí, una cosa bastant especial. I confraries, processons, tot això també ha anat sortint. I aquest any tenim també sèrie, per tant, estigueu atents.
Què ens tocarà aquest any?
És nou, és un àmbit nou, no repetim, perquè aquí ens agrada això, inventar.
Pensar que no us ha dit, ens agrada La Bona Vida, que també van caminant. I dic, també ens agrada.
No, de fet, sempre tenim la temptació d'escoltar, repetim-ho de fa 10 anys que ningú se'n recorda, però no, sempre intentem inventar una cosa nova.
En algun moment haurem de reciclar.
Sí, potser l'any vinent hem de dir això un altre cop.
Anticipem o no una mica? Voleu dir alguna cosa?
Sí, home, sí.
Si no, ens serviran, sí, uns articles molt especials des del restaurant El Claustre del Monestir de les Avellanes. Això és a Os de Balaguer. I un monestir que sabeu que porten els germans maristes i que té tota la dimensió també de turisme, així més ben treballada. Si no coneixeu el restaurant, l'heu de visitar. I, de fet, ens estan preparant uns plats per, no?, menú allò primer, segon i postres per cadascun d'aquests dies especials. Estigueu molt atents i els dies sants.
És el Masterchef de la religió, jo crec, eh? Ja veurem. Masterchef de la religió, podríem fer un programa.
Bueno, igual que hi havia el Padre Mundina de les plantes, no n'hi havia cap de Ramon que té més memòria del culinari.
No recordo. Però és que els cuiners ara fan de capellans, o sigui que ja és una mica això.
Que els cuiners fan de capellans? Explica'm, sí, Ramon, m'he perdut.
Oficien sí,
un ritual.
Oficien una mena de comunió.
Un ritual.
Uns rotllos existencials que sembla que t'estim parlant de
sopar.
Ah, d'acord, que eren unes croquetes, sí. No? Sí.
Clar, és veritat, l'experiència, exacte. Tens raó, eh? No ho havíem pensat.
Hi ha gent que diu que la cuina és la nova religió. No sé.
El futbol, la cuina... Molt bé.
Escolta, ja que tenim el Ramon, que abans ho has dit de passada, però que el Ramon és el personatge que, gràcies al qual viu la nostra agenda, potser, igual que has fet el comentari de la quantitat del tema de processons que en el seu moment ens va sorprendre, també des del primer dia ens ha sorprès que l'agenda, si poguéssim dedicar 10 hores més cada dia, la continuarem omplint.
Sí, realment és bastant curiós I és curiós, primer, la quantitat de coses que genera l'Església en la seva... Això de l'Església, també mirem-ho una mica, és a dir, no, no parlo dels bisbats, eh? Ni tan sols de les ordres religioses.
Parròquies, no? Moltes.
Ni no,
inclús grups, grups, grups i grupets, sí, moviments.
Grups, grupets, no sé què. Per exemple, les esglésies com a recintes, activitats culturals. És impressionant, impressionant.
I més enllà de l'Església, Ramon, perquè... No? Que molt més enllà de l'Església que publiquem, vull dir, de totes les confessions, que això també alguna vegada a Twitter, algú ens ha dit, què feu? Vam propagar-ho d'aquestes.
Coses en noms que no...
Perdoni, Catalunya és religió, no? Sí. Ah,
algunes altres religions que tenen un... Realment hi ha un problema perquè no anuncien gaire les seves activitats i, per tant, és molt difícil arribar a conèixer. Ens agradaria oferir més cor perquè veure també què fan els altres. No és perquè hi vagi la gent, tampoc. Si volen anar-hi, que hi vagin, clar. Però veure què fan, perquè que si els jueus, per exemple, celebren la Pasqua aquests dies. Saber que ho fan. Si ho vol anar i hi vagi, no? Només faltaria. Per tant, es veu una... Realment, hi ha molta cosa, molt, molt diferent. O sigui, tu podries ser un màster només amb les xerrades que s'arriben a fer durant una setmana a Catalunya, perquè i la cosa és la varietat, això, des de concerts... xerrades per un tub. Realment la teologia la tenim
formació,
tractada. Jo què sé, milers d'acords. I no acabaríem mai. Això també està bé, perquè comença aquella idea de com l'Església s'està morint, no sé què, home, per estar-se morint, hi ha llocs que està molt viva, perquè són moltes coses. Potser masses i tot, mira què et dic.
Això és perquè tu has de posar cada vegada que
clar,
passa
una però entrada. Imagina't que una xerrada, o sigui, de vegades sap greu, penses, home, pobra gent a la Canonja o lloc així, que fan una xerrada, penses, això deu ser excepcional, deu estar molt bé, i això només s'ha de quedar en allà, no podíem això amb la
sí, els streamings
amb la pandèmia, els streamings es va solucionar bastant bé. Però jo no sé si ho hem acabat. Em dóna la sensació que a vegades surten masses iniciatives per tractar un mateix tema. Però bueno, això ja és una altra cosa. O que tothom vol fer les actes en dijous. El tema també.
Sí, el dijous és el dia
o
de més coses.
O el dimecres, no me'n recordo. Hi ha uns dies que el cap de setmana també és bastant heavy.
Bueno, com també hi ha temporades que es posen de moda determinats ponents i els sí. Trobes a tot arreu durant un any fan tota la volta a Catalunya amb Carlo, sencera.
Sí, sí.
Bueno, en el nou paraclaret, al segle XXI.
Però també, clar, jo ja era un star system, eh? O sigui, era gent que...
Star system.
Dedicada a això, bueno, clar. Però no. Això va així i després...
Doncs pots fer el top 10?
Ara, no,
no crec que s'estiguin fent d'or, eh? Per això, no,
per
aquest
exemple,
star
ara,
system.
Aquests dies, Sant Jordi Agustí Piqué fa tres o quatre xerrades sobre les passions, precisament en música. Quasi que la podies fer el mateix dia. No, però una d'elles és un curs de 3 dies, el miracle, realment una cosa molt currada, no? Però, jo què sé, en Torralba, Francesc Torralba també és un altre dels típics, la Teresa Forcades, que on es posa a fer cursos en fa també molts. És a dir, hi ha persones que surten molt sovint.
Juanjo, l'altre, que també...
Sí, jo què sé, molta gent, realment. I, bueno, de vegades anem parlant, també hi ha un problema de visibilitat amb les dones. Déu-n'hi-do les dones que fan actes, però mai trobem fotos per il·lustrar-les. No?
Ah, curioses, sí.
Coses curioses que surten revisant això, però realment és impressionant la quantitat d'activitats i les que se'ns escapen, que són moltes.
Ramon, ara que has dit això, que parlàvem de Setmana Santa, de visibilitat de les dones, jo crec que he obligat a esmentar que avui la periodista Míriam Díez...
Sí, senyor.
Sí, però on serà el pregó, farà el pregó de Setmana Santa a Girona, també.
Girona és una ciutat que hi ha moltes processons, abans s'ha citat, i realment és impressionant, i tenen una comissió de confraries i han convidat a la Míriam Díez, que és vicepresidenta del nostre patronat, no? A fer el pregó de Pasqua. L'altre tema també hi ha pregó de Setmana Santa.
De Setmana Santa.
De Setmana Santa.
I aquest és un altre tema, també, la gent que fa pregons, jo en vaig fer una vegada un,
Ah, també és molt amagat, no hi havia l'agenda.
I vaig posar per títol La processó va per fora. I
És l'exercici en català. Ja veuràs, l'any vinent el Ramon farà la volta a Catalunya amb carro. Ja veuràs.
Mira, si m'ho pagueu...
Sí, sí. No, que et paguin els llocs que vulguin aquesta xerrada. També. Nosaltres no.
Vale.
Molt bé. Escolteu, deixem Setmana Santa aquí, si us sembla. Ramon, t'alliberem. Sí? Sí? Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Adéu.
Vés a fer l'agenda, que segur que hi ha molts actes acumulats.
Segur que quan estàvem aquí ja t'han arribat 3 actes més per posar.
Segur. Vinga.
Gràcies, adéu. Ramon. La resta no marxeu. Ah, si us sembla, fem una ullada als articles més llegits d'aquesta setmana, Roger.
Doncs sí, aquesta setmana la mort del bisbe Francesc Pardo ha centrat els 5 articles més llegits de la setmana. En primer lloc hi tenim l'article pròpiament en què explicàvem doncs, la seva mort. En segon lloc hi tenim un article que ens va fer sobre el bisbe Jordi Callejón. En tercer lloc hi tenim l'article sobre l'enterrament del bisbe. En quart lloc hi teníem el recull de mostres de condol de les xarxes. I en cinquè lloc hi tenim l'article que també ens va fer arribar Josep Oriol Pujol de la Fundació Pere Terrest sobre el bisbe i la seva relació amb els plais cristians.
Per tant, tot i que no ha estat una mort que hagi agafat a contrapeu perquè ja duia moltes setmanes malalt i el pronòstic no era bo, hi ha hagut una àmplia resposta, una persona coneguda. Francesc Pardo, ara estava intentant recordar, no?, també d'aquells moments que coincideixes amb ell, allò que et transmet la persona, I en aquest cas, segurament perquè hi ha persones amb les que si no hi treballes i una pila d'hores i no acabes de veure-les del tot, però aquesta, no?, bonomia, és a dir, d'una bona persona, no?, que tenia un bon tracte i... Bé, em vaig quedar una mica amb això del dia que el vam anar a entrevistar a Jordi, que tu també hi eres.
Ens hi vam estar una bona estona, sí. De fet, clar, la mort del Francesc Pardo ha tingut 2 singularitats que potser ho han fet més significativa, o 3. Una, que tu ja deies, no?, de que en les últimes setmanes doncs, ja es veia que hi havia una situació clínica greu i no es veia molta sortida i va acabar malauradament passant així. I, d'altra banda, que una cosa que no passa habitualment, que és com els últims, des de després del Vaticà II, que és que un bisbe mori mentre està exercint com a bisbe a la seva diòcesi, normalment doncs arriben a l'edat de jubilació i fins i tot doncs, normalment el seu successor és qui presideix el funeral, no? I en aquest cas ell havia arribat a l'edat de la renúncia, però feia uns mesos, encara no havia complert el 76 i s'esperava doncs, que properament hi hagués el relleu, però tampoc hi havia cap urgència a Girona per fer-ho, no? I la tercera era que també és d'aquells bisbes que potser això que havia donat més repercussió i més ressò a la seva desaparició, aquells bisbes que una mica tota la vida ha estat a tot arreu, no? De vegades hi ha un bisbe doncs, que ve d'una altra diòcesi a terra de Catalunya i que pot tenir moltes, crear-se unes molt grans relacions i molta simpatia, si molt estimat, però que una mica terra aquí, o bisbes que tampoc, quan els nomenen una mica la gent no sap qui és, i el Pardo portava, quan el van fer bisbe, una llarguíssima trajectòria, primer amb diverses diòcesis, també per la divisió de Barcelona, però sobretot amb activitats interdiocesanes. Va ser una persona de l'equip del nucli dur del Consell Provincial, que això agrupava tots els, un treball conjunt de tots els bisbats, tot el que va representar, ja s'ha explicat sobradament, però no en el Centre d'Estudis Pastorals i altres activitats que havia fet ell. Ell mateix, com a bisbe, va ser dels que es va creure aquells organismes de coordinació i de col·laboració entre les diòcesis on ell participava, i això doncs també sí que era el bisbe de Girona, però era una mica més que el bisbe de Girona, i això crec que es va notar també en el seu comiat.
Tot el tema també de patrimoni, Catalunya Sacra, no? L'impuls de... que al final és d'aquelles iniciatives que et traslladen molt ràpidament en el món civil, diguéssim, no? Perquè t'ajuda a fer ponts i de trobar com un llenguatge compartit en aquests espais de, això, no? de patrimoni, siguin esglésies, ermites, han fet molta formació a nivell també de guies, no? Hi ha molta gent explicant que no són només pedres, no? que hi ha una història, que hi ha un sentit, i tot això també hi ha fet molta feina.
No, i després hi ha aquesta dimensió del record més personal, com a persona i com a capellà, que clar, així, aquí també una mica va per barris, que de vegades que la gent quan es mora també tots sabem que siguem sants, no? Mm-hmm. Pues tothom té les seves limitacions i les seves coses bones. Però aquí també em va semblar molt rellevant i crec que ha tingut també molt de ressò l'article que ens va fer un capellà jove, jove ja no tan jove, però que el va conèixer de jove,
sí.
A la diòcesi del cargat més jove de Girona, el Jordi Callejón, que era un article molt emotiu d'això, d'una relació d'un capellà amb el seu bisbe, més enllà de la qüestió doncs, purament jeràrquica o institucional. I això doncs, al final també és el que impacta més doncs, quan més que la biografia o el llistín telefònic de Carlex, doncs és el que t'impacta més quan tens el record per una persona doncs, que ens ha deixat.
Hi havia aquella imatge, no?, que deia que trobaria a faltar el poder entrar sense avisar a casa seva, no?, i aquest punt de quotidianitat, de dir, mira, a vegades no, tots necessitem algú que ens escolti i feia aquesta funció en el seu cas, no?, i realment estava tocat en Jordi Callejón. Ell havia sigut el seu secretari també particular durant un temps, a més de ser delegat de joves i...
Però aquesta facilitat que descrivia ell doncs, de proximitat d'entrar a casa seva, a veure, evidentment en el nostre cas no hi teníem una relació tan personal, però és veritat que una vegada va ser amb tu, Aura, i altres que havia tingut alguna reunió, alguna visita amb ella al despatx, no et trobaves en un despatx que et l'havien allò com un funcionari, sinó que et trobaves realment a la rectoria, no? del mossèn que t'acull, no? I això també era un tret molt singular de la seva personalitat.
Molt bé, més coses? No? Doncs escolteu...
Tenim ganes ja de marxar de Setmana Santa. Però si hi ha hagut aquest silenci...
Jo hauria de fer una pregunta, sí. I és del fons que té la Laura. No sé si això és llorer per el Diumenge de Rams, el teniu aquí preparat, de la vida.
No. Però sí que és veritat que a Llerona n'hi ha molt de llorer. De fet, aquí... a nivell de, no, d'origen etimològic de la paraula Llerona, Lauro, Laurona, bueno, hi ha moltes, la teoria romana és la que preval més, però en algun moment m'havien dit, es diu també Llerona pel llorer, perquè n'hi ha molt, i sí, aquí ja se'n fa per tot arreu. També no sé si té un punt de plaga, aquest tipus de planta, i concretament això no ho és.
Vaja.
No,
aquí a Fra Valentí Serra, que t'ho diria.
No l'he dut jo, no sé exactament què és.
Hem de venir a Llerona a buscar el llaure per beneir.
Això.
Sí.
Sí, aquí Diumenge de Rams, que ja us esperem. Molt bé,
aquí
escolteu.
Aquí feu processó o no?
Fem el Via Crucis. No, hi ha processó. No,
ja ho saps, que t'ha dit el Ramon.
Què m'ha dit el Ramon? Escolta,
home,
només
em
falta a mi organitzar una processó. Això m'està. Escolteu, no, sí que ho dèiem.
Cofrara major.
L'última rebotiga abans de Setmana Santa. Dijous Sant no hi haurà rebotiga, però si aquests dies ens trobeu tan a faltar que no podeu passar sense nosaltres, sabeu que el podcast és fantàstic perquè sempre pots recuperar els àudios de les anteriors edicions. Aprofiteu per descansar i gràcies per escoltar-nos.
Per resar.
I per resar. Ai, senyor. Gràcies, Roger, Vilaclara, Jordi Llisterri i Glòria Barrete. S'acomiada també una servidora, Laura Mort. Fins aviat.
Bona setmana. Adéu.
Adéu.
Catalunya Religió.